Lleida, ciutat de mil històries.
La ciutat de Lleida també és singular gràcies al seu magnífic castell-temple de Gardeny. És punt imprescindible de visita, pel que expliquen les seves pedres, per les seves meravelloses vistes i perquè permet viatjar en el temps fins a una època fascinant en què la capital del Segrià va ser molt i molt rellevant.
Mil històries.
Mil històries.
La ciutat de Lleida es defineix entre dos turons, cadascun d'ells coronat per una veritable joia patrimonial i monumental. L'un, el de la Seu Vella, el primer impacte, i més enllà, el turó de Gardeny amb la meravella del castell dels Temples. Avui ens hem proposat conèixer alguns dels detalls més distintius i destacats de la seva fascinant història. I en parlem amb la Núria Rauret, que és tècnica de turisme cultural i la responsable del castell de Gardeny. Núria, gràcies per ser amb nosaltres. Quin és el viatge al passat que es pot fer a través del recorregut per aquesta edificació del segle XII.
Bon dia. Ens trobem al Turó de Gardeny, que és un lloc molt estratègic i que ens hem de remuntar, si parlem històricament, busquem, i els primers vestigis que tenim és que l'any 49 abans de Crist, aquí ja es van instal·lar les tropes de Pompeu a la batalla d'Ilerda. És a dir, tenim constància que l'any 49 abans de Crist aquí ja hi va haver coses. Després ja fem un salt bastant important i ja ens anem a l'època medieval, ens anem al 1149, quan és Lleida és Medina l'Àrida, i els condes de Barcelona, Ramon Berenguer IV i Armengol VI, fan la conquesta de la ciutat. Lleida havia estat musulmana durant molts anys, però el que molta gent no coneix és que els templers van ajudar en aquesta conquesta. I arrel d'aquesta ajuda van rebre a compensació molts terrenys de lo que era la ciutat de Lleida. I ells van triar, o els hi van tocar, això no queda molt clar, hi ha gent que diu que ells van triar aquest lloc tan estratègic com és el Turó de Gardeny.
Què és el que el feia tan estratègic, no? Per què? Per què van decidir, en cas de triar-ho, no? Que ara deies que tampoc ho sabem del cert, però aquest enclau té estratègies, no? Si més no, de visibilitat, segur.
Visibilitat, perquè si ens hi fixem, és a dir, som a dalt del turó, a baix tenim el riu, estratègicament el riu, tenim l'horta i tenim, molt important, el camí que va cap a Saragossa, l'antic camí dels peregrins. Clar, jo crec que van triar molt bé el lloc per ubicar-se i crear la comanda templera de Gardeny.
I si els hi va tocar en sort, doncs van estar molt afortunats. L'atzar va fer una bona jugada en aquest cas.
Exactament.
Què hi va passar en tot aquest temps amb els temples aquí? Què s'hi va fer? Quina activitat hi va haver? Quins usos va tenir? Quant temps hi van estar? Una mica quina és la història?
Els templers és una ordre militar, que en aquella època n'hi havien moltes. Ells, per saber exactament, es van formar després de la primera croada, perquè tot ens hem de remuntar, és que les peregrinatges que anaven a Jerusalem, ells sortien a protegir els peregrins que anaven en aquests peregrinatges fins a Jerusalem. Llavors va ser un cavaller francès qui va ser amb una resta de cavallers, van muntar aquesta ordre i els hi van donar el nom de cavallers Pobres de Crist, també en diuen, però cavallers de l'Orde del Temple de Salomó. Per què Salomó? Perquè amb ells els hi van donar l'esplanada de Jerusalem per fer el seu espai. I llavors per això agafen el nom del temple, l'Orde del Temple. I després, molt característic, és els seus vestits, les seues creus vermelles al pit, la seva capa blanca la porten els templers i la capa negra les porten els sergents. És a dir, i s'organitzen en comandes. I una comanda com aquesta, que li diem nosaltres a la visita a la poderosa comanda de Gardeny, perquè va ser molt important a l'època.
Què s'hi va fer des d'aquí? Aquest poder, no? Com el podem exemplificar? En quins exemples?
A veure, castells templers n'hi ha per tota Europa. Aquí no citem a la Corona d'Aragó. A Lleida vam fundar, vam incentivar a que se fes una promoció conjunta de tots els convents, de totes les comandes templeres de l'antiga Corona d'Aragó, que li diem el Domus Templi. Per què? Perquè són castells que estan situats estratègicament. Comencem a Montsó, Aragó, després Lleida, Miravet, Tortosa i Peníscola. Tots aquests castells tots tenien una relació de ser els castells que estaven en aquesta zona on estem nosaltres. I els templers van arribar a tindre moltíssim poder perquè tenien terrenys, és a dir, molta gent tenia, de la gent noble, se feien templers, volien entrar a l'ordre. Llavors ells se basaven a la regla de Sant Benet, és a dir, tenien tota una estructura, però clar, tots no anaven a lluitar. És a dir, això, aquesta comanda, que som aquí, se caracteritza, una anècdota molt, molt important, és que criaven cavalls. És a dir, molta gent desconeix que aquí hi havia una cria de cavalls i que era molt bona i tenia molt renom els cavalls d'aquí.
I eren aquests cavalls que després acompanyaven els temples quan anaven a la protecció dels peregrins, no?
Exacte.
Mil històries.
Mil històries.
I després aquí, clar, no hi havia sol que anaven a la lluita, perquè no sabem ben bé, l'ordre militar aquesta eren frares i guerrers. És a dir, i aquí hi havia personatges, com comentava abans, els templers, els sergents, però hi havia donats, és a dir, gent que es donava el temple, hi havia esclaus, hi havia capellans, hi havia tota una comunitat de gent que vivia aquí i que els llibres ens parlen de les documentació de que al voltant d'unes 40 persones hi podien estar vivint aquí, al castell.
Déu-n'hi-do, i fent aquestes diferents activitats, no? Ah. O procurant aquestes diferents activitats.
Conreaven les terres, tenien molins, és a dir, totes les partides d'aquí de l'Horta també les controlaven ells, és a dir, eren molt poderosos, per això va passar el que va passar.
Tot això on estem tu i jo ara, en aquest precís moment, era molt més gran de dimensió del que ens queda avui en dia?
Hi ha edificis que han desaparegut, perquè evidentment les guerres i a Lleida ens han afectat molt. Això hem de pensar que era un convent castell i ara és el que queda de la part dels edificis que s'han pogut conservar, però després això ha hagut un canvi amb una fisonomia que s'ha comentat com un fortí militar, perquè aquest castell, aquest turó sempre ha sigut el militar. Mentre tenim a la Seu Vella, que tenim el poder de l'església amb la catedral, la nostra catedral, tenim la part que ens queda del castell del rei, el poder dels nobles, del polític, i aquí era el poder militar. I clar, les guerres, la guerra de successió, bueno, les guerres, primer la guerra dels segadors, guerra de successió, tot això, van convertint tot això en un fortí militar, treu les muralles altes. Hi ha fotos antigues, que les estem recollint perquè també és una font de saber-ho, que hi havia altres edificis que ara, evidentment, han desaparegut, però els importants els tenim. Tenim les torres, tenim l'església...
El que ens permet dibuixar tot aquest poder i aquesta estratègia encara es manté en peu?
Sí.
I és això que podem veure i visitar i conèixer.
Clar, i és el que destaquem nosaltres, que molta gent, clar, és més fàcil dir Castell de Gardeny, sí que és el Castell de Gardeny, però a mi m'agrada molt remarcar que és el castell dels templers, perquè qui realment va construir això van ser els templers. Perquè quan els templers es dissolen l'ordre i el rei Felip IV de França i el papa Climent V els aboleix, a França són molt perseguits, ficats a la foguera, això va perdent poder i aquí entra l'altra ordre dels hospitalers, però ja no hi fan res, és a dir, ja no construeixen de nou. Això ja no té el poder que tenia a l'època quan ho van fer.
Es van limitar, doncs, els que van venir després a ocupar-ho. Com va continuar? Com va seguir aquesta evolució?
Els hospitalers estan aquí molt temps, però després ja, per els estudis històrics que tenim, que tampoc estan... És obvi, també estem treballant, perquè és bonic saber la memòria històrica, ara que tot això també se recull molt, que això es va convertir en un fortí militar i que aquí doncs, era el lloc de batalla, no? I no... Ja va ser a poc a poc un abandonament del castell, perquè clar, després de les guerres, ja la guerra més recent, la guerra civil, ja diuen que les tropes a la guerra ja es van instal·lar aquí i ja s'han quedat aquí els militars. Recordeu els que aquí això era un lloc que estava ple de militars, estava a la base de Gaspar de Portolà i aquí era de la ciutat més gran militar de Catalunya. I feien la mili quantitat de gent. Això fins als anys 90... Va haver intentones de fer coses, però clar, en una zona que estava al voltant d'una cosa militar era molt difícil, perquè l'any 62 el castell és recuperat per la paeria, però va haver intentones, va intentar fer el parador de turisme, però un parador envoltat no es va arribar a fer. Després també van voler fer com una sucursal d'un museu de Montjuïc, que és de militar, però tampoc va arribar a ser... L'abandó, i clar, va ser l'oportunitat quan l'any 96 marxen els militars, el 98 la paeria recupera el turó, es crea el parc científic i tecnològic, es recuperdeixen les casernes militars amb llocs perquè la gent investigui i treballi el sector agroalimentari, que és el Fort de Lleida, i clar, això queda aquí abandonat. I va ser quan llavors a Turisme, des del 2007, hi vam ficar interès, vam tindre una subvenció dintre un programa molt important i vam poder obrir-ho a la gent.
I es va fer aquesta magnífica recuperació.
tradició i conservar doncs, tot això que encara tenim, no?
Mil històries.
Mil històries.
Mil històries.
La gent suposo que es sorprèn, no?, quan arriba. No sé si els de fora, els que som d'aquí, potser encara és el gran desconegut, el Castell Templer de Gardeny, diem-ho bé, eh? Sí. Castell Templer de Gardeny. No sé si encara és el gran desconegut pels lleidatans, Núria. Sí. Què expliqueu? Què és el que més agrada, el que més sorprèn, el que més desconeixem?
A la gent, primer de tot, no té l'expectativa de trobar-se... Clar, tu compares, clar, no pots fer una comparació. La Seu Vella és magnífica i és molt gran aquí. La gent, de moment, ho veu petit. Però quan entre, primer de tot, el tracten la gent. Intentem ensenyar-los a tothom que vingui, fer-li acompanyament, facin visita, que descobreixin el castell. I la gent marxa, la satisfacció és enorme. També està compaginat perquè comentar que quan vam obrir el 2007 vam fer un centre d'interpretació. És a dir, a baix de la torre tenim com un audiovisual, una pel·lícula que explica tota la història de les croades, dels templers, i fica molt a la gent en situació. Que llavors sí que veuen les parets i les coses despullades perquè no hi ha mobiliari, però clar, com que ja estàs dintre, tens la sensació que ja estàs coneixent el món dels templers, que és molt desconegut. I després doncs, visiten l'entorn, pugen a la torre, visiten l'altra sala, i després troben la joia de l'església i sobretot les vistes, és a dir, les vistes són magnífiques. És a dir, té molt recorregut i la gent marxa molt contenta.
És un mirador meravellós, però clar, quan expliqueu una mica el que estem fent avui aquí amb aquest podcast, però vosaltres expliqueu les visites moltes més coses, sí, sí. Doncs evidentment, o sigui, suposo que la gent ens quedem bocabadats, no?, de que tot això va succeir aquí, d'aquesta importància que vam tindre en aquella època, no, Núria? I a més, us permet tot aquest paratge i tot aquest patrimoni fer una cosa molt important i que també crec que agrada i atreu molt, que són les visites guiades però dramatitzades. Sí. El temple per un dia.
El templer per un dia només se pot fer al Castell dels Templers de Gardeny perquè es va crear en aquest objectiu de donar a conèixer a la gent realment com eren els templers, com vivien un dia a dia, per això és el temple per un dia, ja expliquen el que menjaven, les hores que resaven, el que feien, com anaven vestits, i tot això agrada molt i estem molt enfocat al públic familiar, venen famílies a fer-ho, o si no en grups que concertats, i realment triomfa, fem el temple per un dia i a l'estiu fem el temple per una nit.
És una activitat de les més exitoses, no? Però n'hi ha moltes altres, Núria, sí. Perquè aquest castell, a part de ser una riquesa doncs, cultural nostra, no? I de la nostra identitat, també serveix com a escenari de trobades socials, de trobades professionals, n'hem parlat també al Mil Històries, no? Dels espais singulars que tenim. El castell dels Templers de Gardeny n'és un, i molt important.
Exacte, és a dir, jo penso que el patrimoni, primer de tot, s'ha de conèixer per estimar-ho, però sobretot ha de ser útil. No ha de ser només unes parets i res més. Llavors nosaltres sí que les capacitats són més reduïdes, però a l'Església fem molts actes, és a dir, hem fet presentacions de llibres, actes solidaris, aquí al pati també hem fet altres activitats de teatre, música, a l'estiu fem les nits del temple, sopars gastronòmics, és a dir, intentem, sempre que el grup, clar, és un espai més reduït, es pot llogar el castell, que ho sàpigui la gent, se pot llogar, i si són actes solidaris, evidentment, doncs nosaltres ho cedim per poder fer activitats, i ara, doncs, aquesta temporada en portem unes 20 activitats.
És una veritable meravella fer-hi qualsevol cosa, no? I és el que deies, a banda de conèixer-ho, d'estimar-ho, de cuidar-ho, és una forma de viure-ho també.
Sí, perquè si no, no té vida. És a dir, la satisfacció de veure grups de gent i que la gent marxi contenta i descobreix tant els lleidatans com els visitants, és a dir, és molta la satisfacció i treballem per poder fer moltes més coses perquè, clar, l'any que ve farà 15 anys que es va obrir. Alguna cosa haurem de celebrar.
Segur que esteu treballant en això, Núria, ja estarem ben pendents. Una coseta més abans d'acabar. Abans, quan dèiem que aquest era un dels estratègics, però que hi ha al llarg de la ruta un seguit d'altres castells, templers més, té peculiaritats diferents o alguna singularitat diferent als de la resta de la seva ruta o tots són més o menys similars i estan tan ben conservats i cuidats com el nostre?
Tenen coses similars, però hi ha també tots els castells, però per exemple tots els monestirs. Per exemple, la sala de refectori, a tots els monestirs existeix la sala de refectori. El que passa és que el nostre s'ha de donar importància que està, no és que estigui tot restaurat, però que tot el que hi ha és autèntic, és molt fidedigne de com se va fer. Perquè altres castells han tingut altres intervencions i altres usos, llavors el templer, clar, ha quedat perquè, per exemple, Miravets van estar molt més habitats...
Nosaltres el que tenim realment és temple. El que sí no tenim és que les muralles sí que es van desfer per l'artilleria i altres coses, però la torre del comanador, és a dir, és molt, és auster com eren els templers, i tenim la gran joia de l'església. L'església és que nosaltres ens ve gent a conèixer perquè era una església pintada, que estan les 12 creus consagrades gravades, i la llàstima que les pintures totes no es conserven, però estem en un projecte de poder fer un mapping per poder ensenyar com era l'església, perquè ja va dir molta devoció, i era una església de Nostra Senyora Gardén que tothom volia estar en aquesta església i enterrar-se aquí.
Qui no ho coneix de Lleida, doncs ja pot pujar cap aquí dalt, sí o sí, cal conèixer-ho i estar pendent, no només una vegada, sinó de manera recurrent, perquè ja aneu fent coses, Núria, i la gent que ve de fora, la gent que ens visita, els turistes, des de l'Oficina de Turisme, lògicament, i Turisme de Lleida, és una de les propostes que feu.
Exacte, nosaltres tot l'any fem visita guiada, que sàpiga la gent que tot l'any, tant dissabtes i diumenges a les 12, es poden apuntar a fer la visita guiada o vindre pel seu compte, i sobretot contactar amb turisme, perquè activitats, no parem de muntar activitats, i és el que volem, gent, i fer activitats perquè la gent gaudeixi i vingui al castell.
Núria Rauret, moltíssimes gràcies.
A tu, encantada.
Lleida, ciutat de mil històries.